Si ets un addicte a la bona música, gaudeix de la millor a Ràdio Ciutat Vella. If you're looking for me, looking for me, I'll be down there on the beach. If you're searching for me, just like a dream, I'll be somewhere out of reach. The fist in my pocket, the fist in my pocket, sinking into the sea. If you're looking for me, if you're looking for me, I'll be down there on the beach. Hola, molt bona nit, benvinguts a una nova edició del Buscant Gesmangum, la del 25 de maig. Oi, estem a dia 25 avui?
Sí.
Sí, jo ja fa uns dies que conto els dies en relació al dia 27, per tant, són dos dies menys. 25, no falla. Venim avui, com és habitual, amb un programa picadet, tal com a tu t'agrada, Sergi, amb el Calau Papa, que hola, sempre que al final ens deleitarà com ve sent habitual cada 15 dies. I també tenim un convidat especial avui a l'estudi com a testimonial, que tampoc presentarem, a part que ell es vulgui presentar.
Hola.
Pues aquí el tenen.
Sóc ja el trinxón en què he tornat.
Bé, ell s'ha volgut presentar, doncs jo em pensava que voldria mantenir l'anonimat.
Quina sí, que després de lo del Jumpa ja no voldria donar la cara mai més, no?
Doncs el senyor Trinchonen, aquest català finlandès més estimat del nostre país, doncs ens ha vingut a veure. Bé, doncs deixem-nos de rotllos, de tonteries, i anem pel bloc de novetats, que comença, segons el que veig, Sergi, en el menú que has imprès perfectament en aquesta magnífica fulla d'Excel, amb un plat nacional, oi?
Sí, crec que deu ser de les que més vegades hem posat, que és la Lídia Amunt, perquè ja l'hem escoltat doncs, amb el seu anterior disc en solitari, també amb el recopilatori que va entrar amb Hello Cuca, i és que està en una època hiperproductiva, ha editat el seu segon treball en solitari en pocs mesos, perquè la Isla de les Bufandes no deu ser de principis del 2008, sinó més aviat...
Bueno, fa un any, jo crec.
Sí, més o menys, i entremig doncs, això ha tret aquest recopilatori de Hello Cuca, ha fet la gira amb ells, i ara treu En el Cementerio Peligroso, que segueix la línia estilística i també temàtica, perquè molts personatges que ja sortien al disc anterior també apareixen en aquest. I bé, segurament és un disc una mica més instrumentat, però vaja, no té una producció a la Wall of Sound, sinó que segueix els paràmetres de Lídia Damunt. Escoltarem la cançó que obre aquest treball, que es diu Entre los Pinos. Això és Lídia Damunt.
A parar, encontrada allí sentada, ¿qué haces en este lugar? Desde aquí puedo escuchar el rumor de las olas del mar, aquí puedo escuchar el rugido del tren al pasar, desde aquí puedo escuchar el sonido de las ramas secas al romperse cuando te acercas a este lugar. Con mi casco de minero, con lámpara incorporada, me arropazo en la oscuridad. Con mi casco de minero, con lámpara incorporada, me abro paso en la oscuridad. Dime si algún día a casa volverás, de aquí no me marcharé hasta que no me devuelva el tren a mi amor que un día de sol se llevó. Los grillos me dicen espera una noche más, yo les hago caso y no dejo de contar los ojos de los gatos que hasta el amanecer me acompañan. Con mi casco de minero, con lámpara incorporada, me arropazo en la oscuridad. Con mi casco de minero, con lámpara incorporada, me arropazo en la oscuridad. Para llegar a donde tú estás, para llegar a donde tú estás,
Molt bé, això era la Lia Damunt, i com has dit la cançó primera, podem deduir que només és la primera que s'ha escoltat i ja t'ha semblat bé.
No.
Sí, avui m'ha trucat que estava molt enfeinat i que el programa d'avui sortiria com sortiria.
Sí, de fet, després ho he canviat amb l'altre, he dit, bueno, doncs la 10, perquè no es noti tant.
Ja.
I de fet, del Jepi Decibels, que em toca a mi avui, he triat les 4 primeres. No.
Sí, i la 10 que has triat del següent artista, entenem que no l'has escoltat.
No.
No sé, l'atzar pot ser un
sistema
de...
He vist que durava 2:15 i m'ha agradat i dic que
és molt maco, les cançons de 2:15 solen ser maques. Sí. Bé, doncs anem a una cançó que no és ni la 1 ni la 10, sinó una d'entremig, perquè jo sí que m'escolto els discos que recomanem, i aquest és una banda joveníssima americana que es diuen The Fresh and Onlys, que fan el que fan quasi totes les bandes americanes així que surten i que a nosaltres més o menys ens agraden, o almenys ho intentem. És un pop destartalat, lleugerament sorollós, gravat amb el cul, per dir-ho clar i català, però que enganxa, que té nervi, que té punys, i que brinden cançons com aquesta, Peacock and Wing, i es diuen The Fresh and Onlys, i són únics i són frescos, sí.
Doncs aquests eren els Fresh and Onlys, i anem per un altre americà. En aquest cas és Jason Little, que és l'ex líder i cantant de Grandaddy, una banda que es va separar ja fa uns anys i que ara...
És curiós, es diu Little i la banda era gran. No, es fa un gag, m'acaba de venir el cap.
Ja, però és el cognom real, no? Imagino. Sí. O...
No, és un Little de cognom, no li dic que és la teva banda Grandaddy.
Sí,
bueno. No sé.
No sé si era gran amb dos Ds o...
No, dos D's de les segones. D-A-D-D-Y.
O sigui, no era gran pare.
Era avi.
Avui Barabelas té un d'aquells dies.
Bueno, doncs això, ha tret el seu debut discogràfic en solitari, que es diu Yours Truly, The Commuter, i que presentarà aquest que toca divendres o dissabte al Primavera Sound. I bé, doncs ja podem comprovar si la seva proposta discogràfica en directe també té bon resultat. De moment escoltarem aquesta cançó que es diu It's the Weekend, que és de les més animadetes perquè avui és dilluns i toca una mica remuntar.
Ja, per això poses Nick Drake.
Hòstia, has trencat tota la sorpresa.
Bueno, va, escoltem el Little. Molt bé, aquest era Jason Little i de l'ex Granddaddy. Anem a Jarvis Cocker, un personatge, gairebé una celebritat, diguem dels personatges més, potser més famosos, que cogotegen més a la mainstream dels que posem, però un home que sempre ve de gust veure què fa, què pensa, què diu, i en aquest cas ens presenta una novetat, el seu segon disc en solitari, que és una... jo crec que és una... a mi el disc, la veritat, no m'acaba d'entusiasmar, però és un disc valent, això no es pot negar.
Sí, ha canviat bastant del que... sobre, també fins i tot del seu primer disc en solitari.
Sí, no, tan sols les referències a Pulp són zero.
Sí, el primer disc en solitari segurament era més...
més continuista.
I aquest ha intentat ja desfer-se de tota l'ombra de Pulp. Sí, sí.
S'ha anat a gravar amb Steve Albini i sona realment un disc gravat per Steve Albini, un disc bastant contundent, bastant rocós, bastant rotund. No direm que sigui un disc de rock que voregi el hardcore, ni molt menys, però bé, és un cançons molt molt sòlides, amb uns baixos molt que retumben bastant, i novetats com el saxo, almenys en la cançó que escoltem avui, que es diu Homewrecker, i bé, això és Jarvis Cocker en versió 2009, a veure què us sembla.
said just so long to stand his wife and his kids out of sleep. Oh, here comes a homewrecker. Don't you know?
Don't you know?
You're just like everybody else. And don't you know?
And don't you know?
Everyone fails or they fall, let you down one and all. Everyone is a real everybody except me. Don't you know?
Bé, fins aquí el bloc de novetats i ara ve el bo, Sergi?
Ara sí, ara és
el que necessitem cada dilluns.
Ara és el moment aquell en què guardem la sorpresa fins que sona la primera cançó i no diem quin artista fem el Xepi Decibels, que és el que fem habitualment, però tu ja t'has encarregat de treure-li tota la...
Sí. Si vols també puc dir més coses. Puc dir que em sembla que diumenge ve tocar a Barcelona.
Sí. Sí, sí.
I que si voleu entrar heu d'enviar un mail a buscantjeffmangum@gmail.com o també podeu deixar algun comentari amb les vostres dades i telèfon personal en el blog, que és buscantjeffmangum
lookingformangum.blogspot.com.
És veritat, és en anglès, per què és en anglès el nostre?
No sé.
No vaja nada.
Has oblidat de dir que té una velocitat d'actualització trepidant.
Bueno, ho deixava pel final.
Ja
que va de velocitat, saps? Ho deixava pel final. Bé, doncs el nostre blog, com el Sergi m'ha corregit molt oportunament, és lookingformangum@... No, digue-ho tu, corre.
lookingformangum.blogspot.com. Com es nota que no entrem?
Home, jo el tinc a marcadores, al Firefox. Evidentment, no, home, no. Vull dir, és el meu blog, no el tindré a marcadores.
Jo suposo que va ser per una qüestió d'ambició internacional.
Ambició internacional.
Volíem ser els nous John Peel.
I per això totes les entrades estan en català, en castellà i bandarres?
Sí.
Perquè en aquest cas la música és un llenguatge universal.
Bé, tallem-ho ràpid, sí. Sisplau. Perquè no sé quina quantitat de tòpics pots arribar a dir en...
Molts més.
30 segons, un minut més, si allarguem aquesta tonteria. Bé, doncs, això, que toca diumenge, em sembla, l'artista del quan ens portes el disc, i ara escoltarem algunes cançons.
Doncs sí. Doncs sí, jo avui, que és quan he fet aquesta secció, m'he plantejat si fer... Volia un disc antic, però tenia dues opcions, que era fer Crònica Rosa o Crònica una mica més negra, i com avui doncs era un dia més negre que rosa, m'he decantat finalment per la Crònica Fosca, i escoltarem un disc que és de l'any 69, o sigui, fa 40 anys, i que, com ha dit el Borja, és de Nick Drake i és el Five Leaves Left.
Betty came by on her way, said she had a word to say about things today and fallen leaves. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose a way to lose, but she believed. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the plan for lilac time. If he tells me all he knows about the way his river flows all night shows in summertime, said she prayed today for the sky to blow away, or maybe stay. She wasn't sure, for when she thought of summer rain calling for her mind again, lost the pain and stayed for more. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the band. If he tells me all he knows about the way his river flows, I don't suppose it's meant for me.
Doncs aquesta era Riverman, una de les cançons del Five Leaves Left, el disc que va editar Nick Drake l'any 69.
Saps què vol dir Five Leaves Left?
Jo pel que tinc entès era el missatge que sortia a les cajetilles de paper, que quan te'n falten 5...
De paper de fumar.
De paper de fumar, quan te'n falten 5, et diu Five Leaves Left, que vol dir 5 papers, queden 5 papers.
Exacte.
I és que Nick Drake era... li anava el fumar cannabis, molt.
Ens posarem moralistes?
No, però no, o sigui, era una cosa que anava...
Ens hem de posar moralistes amb si fuma cannabis o no.
Com avui t'estàs dedicant a boicotejar això, era una cosa que anava a dir després.
Agafo els patracols i mira, me'n vaig, eh? I ja tornaré dilluns que ve.
No t'ofenguis, perquè jo sé que també aquestes comparteixes, que això amb Nick Drake ho comparteixes, però era simplement una qüestió de que m'ho guardava per després. Aleshores he dit, bueno, doncs ja ho vaig a dir ara.
Jo ja sé que tenim competència aquestes hores amb BOTV i Ganar Intereconomia. Però tampoc és plan de posar-nos...
Pensava que anaves a dir la competència real que tenim, eh? Que és Casal Rock.
No, Casal Rock ja ha acabat.
Ja ha acabat? Doncs sí. Ara, física o química, no?
No, el gato a l'aigua és la nostra competència.
Sí, que si no, Calau Papa avui no podrà parlar. Expliquem una mica la biografia de Nick Drake, que és que va néixer el 48 a Birmània, perquè el seu pare, doncs, en aquella època treballava a Birmània, després ja de molt petit va anar a viure a Anglaterra, i la passió per la música li va començar ja de jove, perquè sa mare, el seu pare i sobretot sa mare, eren molt aficionats a la música, a composar cançons, i ja de petit li van ensenyar a tocar el piano, la guitarra, i ell doncs va anar aprenent amb els anys de forma bastant autodidacta, i és una de les coses més característiques que té Nick Drake, és la seva manera de puntejar i de tocar diferents afinacions. A més, el seu caràcter tímid i la seva afició al cannabis el feien passar molt temps tancat a la seva habitació de la universitat, practicant aquests acords i aquests nous sons, i això ho posava en pràctica als alguns concerts que va començar a fer. I en un d'aquests concerts es va trobar el baixista de Fairport Convention, Leslie Catchings, que el va presentar Joe Boyd, el productor...
Hombre, Joe Boyd.
Sí, cap de la discogràfica Witchenson Productions, que estava afiliada amb Island Records, i és la figura clau en la trajectòria de Nick Drake, Joe Boyd, que va ser el seu productor i una mica el seu guia durant tota la seva carrera. I amb ell va gravar el que seria el seu primer disc, aquest que estem escoltant avui. When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done, when the day is done, hope so much your race will be all wrong. Then you find to jump the gun, have to go back where you began. When the day is done, when the night is cold, some get by, but some get old, just to show life's not made of gold. When the night is cold, when the bird has flown, got no one to call your own, got no place to call your home. When the bird has flown, when the game's been fought, newspaper blown across the court, lost much sooner than you would have thought. Now the game's been fought, when the part is through, seems so very sad for you, didn't do the things you meant to do. Now there's no time to start anew. Now the part is through, when the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done. En la gravació d'aquest debut de Nick Drake van sorgir algunes discrepàncies amb Joe Boyd, i és que Boyd tenia com a referència el primer disc de Leonard Cohen, volia que sonés una mica en aquesta línia, i també volia afegir doncs unes cordes que, bueno, molta secció de cordes, i la primera persona que estava encarregada d'això, doncs sembla que no els va convèncer a cap dels dos, i a partir d'aquí doncs ja van començar una mica les coses a no funcionar gaire bé entre ells, perquè doncs Nick Drake volia sonar més orgànic i que les cançons estiguessin molt per sobre del treball d'estudi, i això sumat a que no va tenir gaire èxit quan va acabar el disc, doncs no es va promocionar bé, va sortir tard per certs problemes de postproducció. Nick Drake no era aficionat a fer promoció dels treballs i no feia gaires concerts, doncs va fer que el disc aquest Five Leaf Left no tingués gens de repercussió i gens d'èxit. De fet, també segurament doncs aquest aire pastoral que té el disc, que no té hits, allò de l'època, per l'època en què estaven, doncs segurament aquestes cançons melancòliques no van enganxar la gent, va fer que tingués unes vendes molt, molt curtes, i això va afectar negativament en l'ànim de Nick Drake. Això sí, va quedar com a un artista minoria, i segurament també això ha fet que posteriorment se'l consideri encara més com un artista de culte. Escoltem una de les cançons més fosques i més, bueno, tristes, no, melancòliques d'aquest disc, una cançó on no hi ha guitarra, és tot amb secció de corda, que és Way to Blue.
Don't you have a word to show what may be done? Have you never heard a way to find the sun? Tell me all that you may know. Show me what you have to show. Won't you come and say if you know the way? Have you seen the land living by the breeze? Can you understand the light among the trees? Tell me all that you may know. Show me what you have to show. Tell us all today if you know the way to blue. Look through time and find your eye. Tell us what you find. We will wait at your gate, open like the blind.
Doncs ja hem comentat que aquest debut del Five Leaf Left no va tenir gaire èxit, però només un any després Nick Drake va gravar el seu segon treball, que era Brighter Later, amb la mateixa banda, que també tenia el suport de Fairport Convention.
Saps què vol dir Brighter Later?
Això ja no, veus? Tu sí?
Sí.
Què vol dir?
És el que deien els homes del temps. Brighter Later. I luego, obra, sol. Vull dir, más...
Despejado. Brillant.
Despejado.
Ah, és curiós. De fet, no té, segurament deu ser en el sentit que era un disc més solejat que
una al·lusió a això, sí.
Que el seu primer treball era doncs com el més intimista, i en aquest van intentar ser més, fer alguna cosa més accessible i més, no diré mainstream, perquè Nick Drake estava molt allunyat del mainstream, però doncs sí, doncs per vendre més discos.
En aquella època, no sé...
Bueno, doncs sí, van intentar arribar a més gent, cosa que no van aconseguir, per cert, i això encara va enfonsar més a Nick Drake, doncs que suposo que en algun moment de la seva vida es va pensar que arribaria a tenir èxit, perquè tothom li deia que tenia molt talent i que era un geni, i veient les xifres de vendes no, ell no veia aquest resultat. Això el va portar doncs a... ell ja era una persona reservada, tímida i
que fumava cannabis,
que consumia drogues, el va portar a una depressió amb doncs arrebatos psicòtics, i en aquest estat va ser quan va gravar el seu tercer i últim treball, que era Pink Moon, que ja sí que és totalment acústic, va gravar amb dos nits i només amb guitarra i piano, i que segurament és el que reflecteix més fidelment el que Nick Drake entenia o volia fer, però també és segurament el més, o almenys brillant. Això era l'any 72, quan va gravar aquest tercer treball, i ell es va retirar a casa dels seus pares després de passar per alguna clínica per tractar la seva depressió. Va retirar-se a casa dels seus pares, on feia una vida entre la reclusió i entre desaparèixer 3 mesos de casa, tornar, marxar, agafava el cotxe i quan se li acabava la benzina trucava perquè anessin a buscar, coses d'aquestes. I va ser aquí, això és ja la crònica negra, que el 25 de novembre del 74 estava a la seva habitació, va baixar a la cuina, la versió de la família diu que es va prendre per error uns antidepressius pensant-se que eren somnífers, però bé, la qüestió és que va patir una sobredosi. Uns diuen que un suïcidi, els altres, la família diu que va ser un accident, una mica com el que després, molts anys després, va passar amb Jeff Buckley, doncs que, bueno...
Jeff Buckley no va morir afogat?
Sí, però hi ha la versió que diu que és un suïcidi. Sí, sí.
Ah, que es va tirar l'aigua allà.
Sí. Jeff Buckley, jo crec que el del suïcidi és més doncs per crear un mite. En el cas de Nick Drake, la veritat, bueno, és igual, però té més pinta de suïcidi que una altra cosa. Sigui com sigui, Drake va morir sense tenir èxit, com molts altres artistes els hi ha passat, i el reconeixement li va venir de forma pòstuma. Amb els anys, i avui en dia, de fet, és una figura clau, sempre se'l considera els seus treballs com a claus de finals dels 60 i principis dels 70, i apareix en tot tipus de llistes de discos folk o no folk o generalistes, i fins i tot doncs el Jepi Decibels, quan parlàvem de fer aquest disco, és un dels discos segurament més típics que farem. Sigui com sigui, és innegable que és un gran treball, i acabarem escoltant, si que l'Opap ens deixa i si tenim temps, ja per acabar aquesta festa animada que hem fet avui amb Nick Drake, una altra cançó, que és The Thoughts of Mary Jane.
Who can know the thoughts of Mary Jane? Why she flies or goes out in the rain? Where she's been and who she's seen in her journey to the stars? Who can know the reason for her smile? What are her dreams when they've journeyed for a mile? The way she sings and her brightly colored rings make her the princess of the sky. Thank you.
can know what happens in her mind. Did she come from a strange world? Leave her mind behind. Long lost sighs and her brightly colored eyes tell her story to the wind. Who can know the thoughts of Mary Jane? Why she flies, goes out in the rain? Where she's been, who she's seen in her journey to the stars?
Enciclopedia música de Carlos Papa.
Els hi he tallat la cançó A la pata a la llana per començar, perquè no m'han donat temps.
Sí, bona nit, Carlos Papa.
Hola, què tal? Bé, com vaig prometre fa unes setmanes, avui toca acabar el cicle dedicat a la trompeta i acabem amb l'home que el va motivar, de fet. Com saben, va morir fa relativament poc.
És Armstrong, home, jo diria que fa més.
Rudy Ventura, senyor Parmesà. Mec, per cert, hola, Trinchonen, que no...
Bona nit, bona nit.
Què tal? Ha vingut per alguna raó especial?
No, bueno, vinc de visita i tal. Ara que hem acabat la gira amb el que l'ha fet, que... aquest grup que no es veu que no va tenir el reconeixement adequat en aquest Marescut, programa.
No, sembla ser que no.
I em vas dir que el portaríeu a la festa d'aquesta que heu fet, del...
Exacte.
Però no...
Se'ns va... Vam tenir problemes logístics, oi, Rubí?
Sí.
Bé, seguim amb Rudy Ventura. Crec que més que és bastant oportú tocar el tema tenint en compte el dimecres que ens ve a sobre, no? Com sol dir en aquests casos, és una llàstima que el músic per excel·lència del barcelonisme no hagi pogut veure aquest final de temporada del seu club, eh? Com a tòpic. I enviem de nou el nostre condol a la família i comencem, doncs, amb una versió d'un tema recentment revifat per Quentin Tarantino.
Bye.
Doncs el Jaume Ventura i Serra va néixer el 10 de setembre de 1926 a la molt musical població de Canet de Mar, a Barcelona. Va començar tocant a orquestres vàries als anys 50 fins que es va decidir a muntar el seu propi combo, que tenia el nom de Rudy Ventura i su conjunto. Ell tocava la trompeta, però sovint també deixava anar i cantava. I més enllà de la seva faceta escadussera com a compositor, interpretava temes populars i recurrents de l'easy listening de l'època i versions de conegudíssims temes pop espanyols i italians, com el que escoltarem a continuació. Ninguno me puede juzgar, una traducció bastant dolenta del tema de Caterina Caselli de l'any 66. Nessuno mi può giudicare.
Eh? Nadie, no?
Sí, sí, no per ser-lo.
Sí, ninguno me puede juzgar és...
És de Ciutadans.
Eh?
És de Ciutadans, no? És el... Com?
No l'atrapo ara.
És igual.
Ciutadans...
No, li digui en sèrio que no.
Ah, sí?
Albert Rivera.
Albert Rivera. Ningú no me puede... lo que sigui.
Bueno, no... després
és una interpretació, Sergi, és una interpretació.
Diguem que el
Rudy Ventura era de Ciutadans
abans la letra, sí. Diguem que els primers anys Ventura va gravar la discogràfica Donostierra Columbia fins a mitjans dels 60 i de fet la casa Rama Lama recopilet en dos discos dobles els temes d'aquesta època.
Ding
fins l'any 60, sí, diria. I Rudy va treballar posteriorment per a Vergara, que és l'època en què va gravar alguna de les cançons que estem escoltant aquí i que escoltem gràcies a la gentilesa de Fil Musical, que és un blogger, un blogaire fantàstic, de què riu un Rubí.
Ha sonat a publicitat a l'estil...
No, li estic agraint a un senyor que es dedica a penjar coses, que m'hagi subministrat aquest disc, no? Es de bien nacido ser agradecido.
Torre Iglesias va començar així. I no cal que recordi com ha acabat, eh?
No, no cal. El que no tinc clar és quan va ser que Rudy Ventura va gravar el seu tema dedicat a Brigitte Bardot, molt maco, que podran trobar a YouTube i escoltar amb ganes. Passem al següent tema, que és d'una meravellosa pel·lícula que tots coneixen i que ja els anuncio que baixaré a segon pla a la mínima canvi, que és Doctor Zhivago.
Thank you.
ja els he dit que la baixaria a segon pla, perquè si no, no acabem mai. De fet, això es diu el tema de Lara, si no m'equivoco. De Lara, imagino que es refereix a una dona.
Dibildos, no?
Dibildos, exacte. Però pel que recorden els aficionats al futbol a Ràdio Ventura...
Valenzuela, de segon cognom. Lara Dibildos, Valenzuela.
Molt bé, aprovat en 10 minutis.
Per coixer.
Dic que pel que recorden els aficionats al futbol a Ràdio Ventura és per la seva faceta de superculer. Malgrat no ens consta l'edat en què va començar a aficionar-se, sabem que es va fer soci del Barça l'any 1981 i que tenia el número de carnet 32.291. Com a dada que els hi facilito aquí, que els serà de gran utilitat.
Li va tocar els sorteig per anar a Roma? Igual li va tocar els sorteig per anar a Roma. I escolta, hi ha una entrada que no té pare ni mare.
Seguim amb l'humor negre o paro?
No és humor negre.
No. M'he imaginat un...
Com a molt és humor blaugrana.
M'he imaginat un coffin a l'estadi. Bé, la seva activitat com a culer actiu consistia en seguir el club allà on anés, fos la final de la Recopa Basilea l'any 1979 o a Wembley l'any 92, i sempre amenitzant les jornades esportives amb el seu meravellós instrument de vent. Sovint se sentia la seva trompeta abans de començar el partit, sonant temes com aquest, que escoltarem ara, que ja vam posar la nit de Reis i que avui tornem a escoltar perquè sí. Endavant, Barça!
El club dels nostres amors és molt més que un club de futbol. És el cor de Catalunya, l'il·lusió dels catalans. Tenir el Barça a la final, molts anys fa estem esperant. Tots viatgem amb l'esperança de veure el Barça triomfant. Endavant, Barça! Endavant, Barça! Cridem tots, posem-hi el cor i triomfarà. Endavant, Barça! De culis que fent gols es pot guanyar. Endavant, Barça! Endavant, Barça! Entre tots farem el Barça triomfant. Endavant, Barça! Endavant, Barça! Catalunya,
Barça!
La 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 la.
Els nostres amors és molt més que un club de futbol. És el cor de Catalunya, l'il·lusió dels catalans. El Barça ja és campió, torna el Barça guanyador. La Recopa és cosa nostra. Endavant, Barça, endavant!
Endavant, Barça! Endavant, Barça!
Cridem tots, posem-hi el cor i triomfarà. De culis que fent gols es pot guanyar.
Endavant, Barça! Endavant, Barça!
Entre tots farem el Barça triomfant.
Endavant, Barça! Endavant, Barça! Catalunya amb el Barça triomfarà. Barça! Barça!
Que grande, l'instrument.
Això Atenes no ho cantava, no?
El què?
Aquesta cançó a la final d'Atenes no...
Manxa el 95.
Doncs no sé com va acabar.
95, 94?
94.
94.
Sí. Va acabar...
Però no sé, olor amic.
Va acabar d'una manera que no, esperem que no
repetim. Entre cames.
Tinc memòria selectiva. Saben?
Perquè vostè no és el Barça, vostè és un fals culer. Vostè és d'aquells que diuen que és el Barça perquè si no, no ningú els hi faria cas.
Al loro! Doncs miri, jo m'ho... Jo sóc del Barça... Depèn, a vegades, saps què vull dir?
Ventajista.
Algú ho diu, Rubí?
No.
Trinxonen? Bé. Seguim, doncs. Acabem ja amb... dient que les trompetes que va fer servir aquest home a Wembley estan a dia d'avui al Museu del Barça, junt amb un exemplar firmat del disc Son del Barça, gravat l'any 1982. I és d'aquest disc, doncs, són la cançó anterior i la que escoltarem a continuació. El tema es diu com el disc, Som del Barça, i és l'himne de les penyes del club. De fet, Ventura col·laborava amb regularitat amb el departament de penyes del Futbol Club Barcelona i sempre havia estat vinculat a aquest col·lectiu de barcelonistes. Escoltem, doncs, per acabar ja, Som del Barça, que ja els aviso que sembla una mica el tema dels bobobobs. I acomiadem-nos fins...
I l'himne del Nàstic de Tarragona.
Sí?
Sí.
Ah, sí. Doncs acomiadem-nos amb aquest detall, amb aquest apunt de Montruí. Fins aquí, 15 dies.
No, no, a veure. No sé. Ja t'acomiadarem...
Acomiado jo.
Ja,
què vull dir?
És feina nostra.
I vostè... acomiado jo i acomiado un Trinxonen que no sé...
Vostè parli i posi les cançons i el tema de distribuir temps i minuts.
Doncs som del Barça, tio simpàtico.
Bé, com ja veieu, amb tota la marxa ens acomiadem avui fins la setmana que ve, setmana en què esperem siguem tots una mica més feliços.
No, la setmana que ve no estem aquí.
Tens raó, la setmana que ve és segona Pasqua.
Segona Pasqua. La setmana que ve serem superfeliços.
A casa.
A casa, perquè ja tindrem 3 Copes d'Europa, 3 més que l'Espanyol.
Sí.
I d'aquí 15 dies tornarem amb el Daniel, Música Negra, i una Copa Europa per celebrar-ho.
En el millor dels casos, hem dit.
No, segur, s'ha guanyat.
Bé, deixem que la música inundi d'optimisme als cors culers. I això, fins aquí 15 dies i passeu unes bones 2 setmanes. Bona nit.